A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Què tal? Molt bon dia, divendres 6 d'abril, 8 minuts de les 10 del matí. Ens hi posem a les dues emissores municipals de la Conca de Barberà per conèixer les propostes d'aquests dies a la nostra comarca. Propostes socials, culturals, esportives i festives que us heu d'apuntar a les vostres agendes perquè una setmana més la Conca es mou. I aquest espai de la ràdio s'anomena Punt de Mira i tots els divendres de 10 a 11 a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc els oferim una hora del repàs de les propostes d'aquests dies a la comarca. Repàs d'actes i també entrevistes de les iniciatives que aquests dies es celebren a la Conca de Barberà i que, per tant, considerem que és oportú que conegueu i que pugueu prendre nota de totes aquestes propostes i actes perquè, doncs, entre totes les iniciatives, en pugueu seleccionar alguna i no us quedeu pas a casa aquest cap de setmana. Una setmana més, aquesta no és una excepció. La Conca de Barberà aquest cap de setmana té un ventall de possibilitats molt i molt grans. Per exemple, pararem en el Festival El Vi Fa Sang, que comença aquest divendres 6 d'abril i fins diumenge omplirà l'Espluga de Francolí de novel·la criminal i d'autors també d'aquest gènere de literari. D'altra banda, també parlarem, per exemple, del Museu i Forn de Vindre de Vimbodí i Poblet, que després d'uns mesos, tancat per obres, obre aquest dissabte, reobre al públic amb una de les actuacions més importants de la seva història enguany, que se'n celebren els 25 anys de la seva obertura. Per tant, coneixerem tots aquests canvis i projectes del museu.
El cap de setmana, el Punt de Mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
I de fet, després d'unes setmanes, o podríem dir d'una setmana sense Punt de Mira, perquè recordem-ho, hem passat Setmana Santa, Divendres Sant no vam fer programa, i per tant no els hem pogut explicar que aquest mes d'abril la Conca és la protagonista del cicle Biblioteques amb D.O. Es tracta d'una iniciativa que vincula les biblioteques municipals de cada municipi amb la denominació d'origen, amb els vins i caves del territori, i cada mes es dedica a una denominació de Catalunya. Aquest abril li toca a la Conca de Barberà i per això, si ho mireu, per exemple, a Montblanc, a Sarral i a l'Espluga de Francolí, trobareu diverses activitats al voltant de la literatura, dels tastos, de la gastronomia, tot plegat sota aquest cicle de biblioteques amb D.O. que avui també coneixerem. D'altra banda, parlarem, per exemple, d'aquest festival El Vi Fa Sang, també del concurs de Rapsodes Font Baixa, que celebra aquest diumenge a l'Espluga de Francolí a la tarda, un recital de poesia que ja va agafant terreny després de 6 edicions enguany afrontant aquesta setena, i avui en coneixerem més detalls perquè, per exemple, s'hi podrà escoltar una actuació musical de Pau Riba, perquè la poesia obligada és de Clementina Darderiu, àvia del cantautor català. Tot seguit ho descobrim. També parlarem de la mitja marató de Blancafort que celebra aquest diumenge en el municipi de la Conca de Barberà, a punt per rebre ja prop de 150 corredors i corredores. També destacarem altres iniciatives d'aquesta setmana, però sobretot també centrant especial l'interès en el que és el Vi Fa Sang, aquest Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga de Francolí, que arriba a la seva quarta edició.
Les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
fer el que fa any, com diu el seu mateix nom, és un festival de novel·la criminal. Aquesta ja és una diferència important respecte dels altres, que tots es diuen festivals de novel·la negra. Nosaltres considerem que el concepte criminal engloba tant la negra com la policiaca, per tant és més complet que no pas dir-li només novel·la negra. I per altra banda, de festivals d'aquest tipus n'estan sortint molts, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, i especialment a França, que n'hi ha ben bé un centenar arreu del país. Però en el cas nostre, diria jo que només hi ha un o dos festivals que s'assemblin al nostre en el sentit de que es dediquen a la novel·la negra en català.
Sí, tenim l'Alicient del Vi, que això tampoc no ho tenen gaires. És una terra de vi, el vi fa sang, i per tant tastem vi a l'hora que presentem els llibres. I un altre al·licient és que és l'únic festival de les terres del Camp de Tarragona, Conca de Barberà, vull dir, per aquí no tenim cap més festival i per tant és l'únic i és el nostre.
Aquestes són les particularitats del Vi fa Sang, el Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga de Francolí. Comença avui divendres 6 d'abril i fins diumenge omplirà de literatura i de crims l'Espluga de Francolí. Això sí, tot plegat en el marc de la novel·la criminal. Escoltem a Salvador Balcells i Margarida Aritzeta, els dos comissaris del festival. Anem entrant en aquesta taca negra del festival El Vi fa Sang i coneixent alguns dels secrets que podeu fer aquests dies. A mode de manual d'ús, us expliquem què és El Vi fa Sang. Enguany, a l'Espluga de Francolí s'hi congregaran al voltant de 35 escriptors i escriptores del gènere negre i criminal que participaran en una trentena d'activitats. Quin tipus d'activitats? Per exemple, presentacions de llibres creuades, és a dir, les novetats literàries abans de Sant Jordi que es presentaran a l'Espluga de Francolí. També taules rodones, rutes literàries, propostes gastronòmiques o, d'altra banda, una de les que crida l'atenció, combats de boxa, en aquest cas també literaris. I al llarg del cap de setmana comencen aquests actes. De fet, aquesta tarda de divendres s'inaugura i podríem dir que el dia central, el dia negre, és dissabte, amb la coincidència del gruix principal d'actes que ara tot seguit repassem. A mode de novetats, els expliquem, el Museu de la Vida Rural serà el principal escenari del festival. En aquesta quarta edició no serà tan itinerant com en les darreres, i és que l'espai de la Fundació Carulla acollirà el nombre principal d'actes, podríem dir, però això sí, repartits en les múltiples sales del Centre Cultural. També destaquem una de les iniciatives d'enguany d'aquesta quarta edició i és la creació d'una temàtica global que marque l'eix de les taules rodones i així iniciatives també del festival. Enguany, realitat i ficció. Tot plegat s'estructurarà així al voltant d'aquesta temàtica. Un festival que enguany també retrà homenatge a Manuel de Pedrolo, coincidint amb el centenari del naixement d'aquest escriptor segarrenc. Tot plegat amb diverses propostes. D'una banda, es presentarà aquest mateix any Pedrolo de la mà de la comissària de l'any Pedrolo, Ana Maria Vilallonga, i també la presència de la presidenta de la Fundació Pedrolo, Adelaís de Pedrolo. Coneixem aquestes novetats, així ens destacava Salvador Balcells, com dèiem anteriorment, comissari del festival. Som-hi!
Bé, aquest any el Premi Nacional el donem doncs, a un escriptor ja gran, consagrat, Antoni Serra, és un escriptor mallorquí que ha publicat molts llibres, entre ells unes quantes novel·les que podríem dir negres o criminals. Té una sèrie molt important que en el seu moment, quan van aparèixer aquests llibres, doncs es va vendre molt i molt bé. L'Antoni Serra és el Premi Nacional, li donem el premi per la seva trajectòria, perquè ja dic que és una persona doncs, ja gran i que està no retirat del tot, però sí podríem dir que per l'edat està pràcticament retirat i per tant mereixia aquest premi de la seva trajectòria. I el Premi Internacional aquest any, degut, entre altres coses, que la temàtica del festival és realitat i ficció, doncs el donem a un escriptor italià, Massimo Carlotto, que diguéssim, pel públic en general potser no és tan conegut, per exemple, com l'Andrea Camilleri, però en canvi, des del punt de vista de novel·lista i d'escriptor, possiblement sigui molt més important. I la prova doncs, és que és molt més reconegut per part dels especialistes en novel·la negra d'arreu del món.
Així ens explicava qui són els guanyadors del Premi Nacional i Internacional, i és que és una de les peces claus també del festival El Vi Fa Sang, aquest guardó que des del primer any, d'una banda, premia algun autor català en aquest gènere criminal i de l'altra també un autor internacional però que la seva obra ha estat traduïda al català. Un dels motius, per cert, que ens ha confirmat també des de l'organització Salvador Balcells d'entregar-li aquest premi a Massimo Carlotto és el fet que existeixen poques obres traduïdes al català d'aquest autor italià i per això esperen que aquest guardó pugui significar un impuls per la traducció de noves obres. Tot plegat també ens ho explicàvem aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc. D'altra banda, també coneixem, com us dèiem, les novetats. Aquesta particularitat enguany que es farà bàsicament tot en el Museu de la Vida Rural i de l'altra també els homenatges a Manuel de Pedrolo i la temàtica realitat i ficció, un eix que també doncs en les novel·les de Massimo Carlotto, assegura Salvador Balcells, es reflexa clarament i que per això també el van escollir com a guanyador del premi El Vi Fa Sang en el seu vessant internacional. Avancem, per exemple, una de les apostes, però que es va estrenar l'any passat i enguany continua, és la ruta de les Canyapobres, que segueix les localitzacions de la novel·la Les Canyapobres de Narcís Oller. Així ho explicava Margarida Aritzeta.
I a més tindrem els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili que faran de guies de la ruta durant el festival. La gent que s'apunti al festival, i una de les seves pràctiques de classe serà haver preparat la ruta i acompanyar la gent i explicar-los l'itinerari de la novel·la.
I acabem amb aquests talls de veu, destacant la novetat, com els dèiem, al Museu de la Vida Rural, que serà el centre neuràlgic d'aquest festival El Vi Fa Sang.
És que estem vivint uns temps en què la ficció i la realitat quasi que semblen una mateixa cosa.
Sí. Efectivament, efectivament. Una altra novetat, per exemple, doncs és que el festival no serà tan itinerant com en edicions anteriors, quedarà molt més centrat en un escenari que concretament serà el Museu de la Vida Rural, que té unes magnífiques sales d'actes i per tant doncs, serà un lloc fantàstic per poder-hi fer bona part de les activitats del festival, sobretot les presentacions de llibres, les taules rodones, etc., que són activitats que porten molta gent i per tant necessitem doncs, un espai digne i gran per poder-les encabir.
I una de les iniciatives que ja es pot veure en els carrers de l'Espluga de Francolí és els aparadors dels comerços del municipi que han tematitzat les seves vitrines amb motius criminals. Quins motius? Doncs bé, cada comerç de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga de Francolí ha seleccionat una de les novel·les que es presenta en el festival El Vi Fa Sang, l'han llegit i de quin han extret el que ells han considerat les temàtiques i han elaborat un aparador amb alguna de les escenes criminals de l'obra. I en aquest aparador hi amaguen l'arma del crim, que la gent ha de trobar i omplir una butlleta esbrinant quina és l'arma del crim en cada cas, que n'hi ha, de fet, 24. Qui ompli correctament més de 15 armes del crim, doncs optarà a un lot de vins i caves de la denominació d'origen Conca de Barberà, perquè els vins també són importants en aquest festival El Vi Fa Sang, com bé diu el seu nom. Per això, aquests aparadors ja aquesta setmana s'han vestit de novel·la criminal i recreen aquestes estampes d'assassinats, de casos misteriosos, tot plegat d'aquestes novel·les. I així ens ho explicaven els mateixos comerciants, les botigueres de l'Espluga de Francolí, per exemple, així ens explicaven la temàtica d'una de les recreacions a Calçats al Parell.
Doncs he posat una mica el que representa el llibre que m'he llegit, que passa en un poble de l'Empordà, un poble de muntanya, doncs he posat coses de muntanya. Parla molt de la ginesta, però clar, no, com que no hi ha ginesta, he posat argilaga, que és el que he trobat que s'assembla més en aquest temps. I bueno, quatre coses més, l'arma del crim i quatre coses que surten al llibre.
Quin és el títol exactament?
Ginesta per als morts, d'Agustí Veí.
A Merceria Morató també, una escena criminal per compartir.
Que, com que va d'un segrest per culpa d'una herència mal repartida entre dos germans, doncs podem veure el tema de diners. Llavors, com que aquesta criatura, bueno, per desgràcia, la van matar i la van tindre que anar a enterrar en un bosc, he fet un muntatge d'una mica d'un bosc, amb molts arbres, i bueno, on van enterrar la criatura, llavors he posat el motiu que és per diners, i bueno, en fi, jo us recomano que llegiu, perquè el llibre és molt interessant, i a veure, no és només això, vull dir que hi ha molta trama en el llibre.
Quin és el títol del llibre?
El títol del llibre és Males decisions, de Susana Hernández.
I d'aquesta manera, els productes pròpiament dits de cada establiment s'han substituït per pistoles, ganivets i altres elements, podríem dir, sospitosos de ser l'arma del crim. Una iniciativa que agrada als comerciants, si més no, així ens ho han fet saber, i també a la gent que visita el poble.
A mi la gent entra i em diu que és, bueno, que és guai, que és divertit, i clar, jo només sé per la meva experiència d'aquest any, dels altres jo no... No ho sé, jo perquè ho he vist, sí. I a mi m'agradaven com ho feien, perquè trobava que la gent s'ho corre molt, que tenen una iniciativa molt, molt xula, a mi m'agrada, clar.
Bueno, perquè la gent doncs roda pel poble, mira els aparadors, busca l'arma del crim, doncs sempre hi ha una mica més de moviment que del normal, i esperem que el cap de setmana n'hi hagi més.
Una iniciativa que fa la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga de Francolí per vincular-se amb el festival El Vi Fa Sang, per promocionar-lo, perquè també és una forma de donar-lo a conèixer, que a la gent que visite l'Espluga o els mateixos habitants puguin conèixer què és això del Vi Fa Sang. Després de quatre edicions, enguany se'n celebra aquesta quarta. De fet, la marca El Vi Fa Sang ja s'ha fet un espai considerat en el municipi. I l'altre de les, dels motius, dels objectius, és aquest, que els vianants, els veïns i veïnes, també s'impliquin en el festival jugant amb aquest concurs de conèixer l'arma del crim. Tot plegat, diuen des de les botigues, que ho fan per fer poble.
Trobo que fa doncs, que la gent pues, faci una miqueta més de poble, pugui conèixer, pues, no ho sé, els petits comerços que encara som, que ens agradaria assistir molts anys més, i bueno, que tenim productes doncs, macos per oferir, bueno, i que tenim unes botigues boniques. A veure, a part del supermercat, pues, també, no ho sé, penso que s'haurien de donar un tomb i tot és bonic. A veure, la veritat, hem de fer poble entre tots.
La quarta edició del Festival El Vi Fa Sang comença aquest divendres 6 d'abril. Fins diumenge omplirà el municipi d'actes relacionats amb la gastronomia i la literatura, en aquest cas, criminal, que engloba la policia, que la negra, tot plegat en el marc d'aquesta quarta edició del Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga de Francolí. Si volen conèixer la programació d'actes, poden visitar, per exemple, el portal web del mateix festival, elvifasang.cat.
Punt de Mira, a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
A punt d'arribar a 11:15 del matí, avui és divendres 6 d'abril, deixem de banda el Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català, El Vi Fa Sang, i parlem d'altres continguts. Per això saludem al Josep Ardila des de Montblanc. Molt bon dia.
Bon dia, Gerard, com estem?
T'ha quedat algun dubte del Festival El Vi Fa Sang que t'agradaria aclarir o...?
No, crec no. Que ho... Jo crec que ho has explicat molt bé, eh? Crec que has fet un bon resum de tot el que passarà des d'avui fins diumenge a l'Espluga de Francolí amb aquest Festival de Novel·la Criminal. Quarta edició ja, eh? Que ràpid passa el temps i com projectes tan engrescadors com aquest, no? Es consoliden i any rere any doncs, presenten novetats. Moltes ganes del Bifasang aquest cap de setmana.
Què ens vols explicar més, però?
Mira, va, aquest cap de setmana, ja ho saps que a la comarca sempre passen moltes coses i una d'elles ens porta fins a Vimbodí i Poblet. Aquesta setmana ho hem anat explicant, els respectius informatius, que aquestes obres de remodelació que van començar al desembre ja pràcticament han acabat, queden alguns detalls, però vaja, l'obra principal està acabada i per tant aquest cap de setmana ja es podrà veure la reforma que s'ha fet al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet. Una inversió important, 90.000 euros d'inversió per reformar tot el vestíbul, tota l'entrada i sobretot els forns, que ara seran elèctrics i, per tant, molt més sostenibles energèticament. Ahir, Gerard, hi vam anar al museu, vam parlar amb el Joan Güell, amb l'alcalde del municipi, i, si et sembla, escoltem el que ens va explicar.
Som-hi, va.
Vinga, va.
Punt de mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
Doncs avui ens hem desplaçat fins al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet, i és que després d'uns mesos tancat, no tancat perquè sí, sinó perquè estava en obres, estava de reformes, aquest proper dissabte, dia 7 d'abril, ja torna a obrir les seves portes, tot i que avui, avui és dijous, i avui hi ha hagut algun grup de canalla que ha vingut a visitar el museu. Avui ens acompanya l'alcalde de Vimbodí i Poblet, el Joan Güell. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que teníeu ganes que arribés a aquest moment, eh? Si fa no fan sigut 3-4 mesos, però abans ho dèiem, s'han fet llargs.
S'han fet molt llargs. Mira, enguany fem el 25è aniversari justament de l'obertura d'aquest equipament. Jo crec que mai havia estat tant temps tancat, no? I molta gent del poble, comerços, bars, ens deia, caram, com es nota això, eh? Perquè és aquesta vida que tens al carrer avui que rebíem després d'aquests mesos aquest primer grup d'escolars, doncs clar, escolta, era una alegria això, els veies anant amunt i avall, a més han fet un taller dels oficis, vull dir que han anat per les botigues, i això doncs en un poble com el nostre és molt d'agrair i molt benvingut.
Per què era important, Joan, fer aquesta parada de 3-4 mesos i fer aquesta reforma, com deies, després de 25 anys, des del 93, que pràcticament no s'hi havia fet cap reforma?
Era transcendental, eh? De fet, fixeu-vos que un dels problemes que tenia més el museu i que a més és la part que li dona sentit, no? És justament l'espai del taller. Tot el material que teníem, forns, doncs, estaven doncs, en el seu període ja quasi obsolescent, diríem, i estaven, per tant, doncs, en un punt on la seva eficiència era molt discutible i que a més doncs, també ens preocupava doncs, els aspectes que derivats de la pròpia seguretat del funcionament d'aquests aparells que s'havien quedat molt antics.
Ara estem a l'entrada. Aquí, només entrar, ja hi ha un canvi considerable. Per aquells que recordin com era el museu, ja hi ha un canvi important.
Sí, l'entrada, de fet, ja l'hem plantejat. Volíem un espai molt més obert, molt més atractiu, molt més càlid a nivell de llum, i per això doncs, també hem anat jugant molt amb la fusteria, que dona aquesta sensació de calidesa, però també amb unes il·luminacions indirectes, aprofitant totes les tecnologies LED que hi ha, doncs, per fer aquest espai d'acollida molt atractiu i, a més, també doncs, introduir el que és un espai bàsic, que és també la botiga del museu.
Clar, de fet, ara avancem una miqueta, tot just a la nostra dreta hi queda això, l'entrada, la recepció del museu, i aquí hi ha un espai que realment ha quedat molt bonic, amb una mica d'exposició de tot de material, oi?
Sí, ara mateix, doncs, pràcticament en aquestes vitrines, això era un racó que teníem perdut, que cada vegada es feia la funció per acollir algun grup d'escolars, algun taller, sobretot s'havia convertit en un magatzem on hi cabia de tot, i ara aquest espai és tot un espai obert. Aquí hi hem refet doncs, tot el que són aquestes vitrines que bé deies, ara estan acollint pràcticament, només acabats d'obrir, doncs, tenim més de 50 peces exposades. Ens permetrà acollir les peces del mestre vidrier, però també la de tots aquells artesans vinculats amb el museu, que per Vitrum doncs, també ens venen a fer les seves demostracions, participen, i per tant l'objectiu també sempre és el mateix, referenciar-nos dins el sector i poder acollir peces d'artesans aquí de casa nostra.
I si avancem una miqueta més, també per aquells que ho recordeu, just entrar al museu una mica cap al fons, ja hi teníem la zona de treball del vidrier, això sí que ha fet el canvi més important, oi? Aquí els forns són nous.
Els forns són nous, són forns que abans funcionaven doncs, amb un combustible fòssil, funcionaven concretament amb gas, dins de la xarxa de gas, eren uns forns que eren molt sorollosos, i que a més doncs, eren molt poc eficients. Aquí hem fet un salt cap a forns doncs, elèctrics, pràcticament el gas ara és residual per soplets i per algun element d'escalfament i que a més funcionen amb energia elèctrica doncs, verda certificada. Això també ens fa ser molt més sostenibles i molt més respectuosos amb el nostre entorn en termes de les emissions que desprenem i sobretot són molt eficients i molt segurs.
Per exemple, si veiem un que n'hi ha un de més gran, un altre de més petit, uns altres aparells, explica'ns una miqueta quina funció fa cada un d'aquests aparells, Joan.
Sí, a diferència del que estàvem treballant anteriorment, ara tenim un forn que es dedica exclusivament a la fusió, és un forn més o menys d'uns 80 quilos de capacitat de vidre, i que realment l'única funció que té és que el vidrier hi vagi a collir el vidre. Un cop ell ha obert la comporta, ha collit aquest vidre, el torna a tancar, i durant el procés de modelatge de la peça es limitarà a treballar amb una espècie de cosa que en diuen els anglesos un glory hole, que és un forn d'escalfament, perquè ens entenguem tots, és una espècie de recipient on hi ha una espècie de suplet i on va mantenir la temperatura de la peça perquè la vagi moldejant abans no s'acabi de refredar. I a banda, el que hem incorporat són dos arques de recuit, dos forns de refredament, que se'n diu, on les peces estan al voltant d'unes 48 hores perquè agafin la temperatura i no es tensionin ni es trenquin, que a més són de gran capacitat i que ens permetran també en aquest sentit no tan sols tenir una producció més òptima, la que és pròpia del taller, sinó complir també amb un dels objectius que teníem inicialment, que és que aquest taller també estigui a disposició de tots els vidriers del país. Ara pràcticament tallers amb aquestes condicions en termes de professionalitat no n'hi ha des de França fins al País Valencià, i per tant estem segurs que també seran moltes d'actors d'aquí del sector que vindran aquí a fer les seves produccions llogant el taller.
Clar, això és una cosa important també, no? Que més autor, més vidriers, més mestres i artesans vidriers puguin venir aquí. De fet, heu tingut ja peticions, us ha passat algunes vegades que us ho havien demanat però que no es podia dur a terme?
Sí, moltíssimes vegades. De fet, molta gent, un dels problemes que té el sector justament i que per això està en extinció és el cost de mantenir un taller en funcionament d'aquestes característiques. Els vidriers joves que hi ha s'ajunten de vegades quan tenen comandes, dos o tres, s'ajuden entre ells i en pocs dies intentem fer-ho tot, no? Aquí la sort que tenim és que aquest taller està permanentment en funcionament, però sí que és veritat que abans les condicions que teníem de treball no eren les idònies i tampoc per fer produccions en aquest sentit amb unes característiques que el resultat fos excel·lent, que és el que es pretén.
Per tant, ara hem millorat a nivell energètic, això també és evident que és important, però també pel vidrier treballar en unes condicions molt més òptimes.
Condicions òptimes i a més molt, molt agradable al visitant. A tots els que havíeu estat aquí al museu veieu que el taller, al final era un taller, no? Però també era un garcuix d'eines i de materials. Ara hem pogut adaptar una zona de treball interna, de magatzem, però també tota la distribució que hem fet del banc del vidrier i tots els diferents forns, el que fan és que a simple vista i sempre per davant de la gent el moviment sigui molt senzill, molt net i la gent pugui apreciar tot el procés aquest d'elaboració del vidre.
De fet, ho veiem, que ara hi ha un espai molt més ampli i que vaja, per les visites serà molt més agraït venir a veure treballar al vidrier. Tot just obriu aquest dissabte, Joan, però hi ha coses que s'han d'acabar d'ajustar. Suposo que teníeu ganes ja d'obrir, ho tenim tot en marxa, però vaja, acabar d'aclarir quatre coses, no?
Sí, no et voldria dir que ens han pogut més les ganes, però ara ens falten uns quants detallets, ens falten una sèrie de plafons il·lustratius, que també és una de les novetats que tindrà aquesta planta baixa, és un plafó de benvinguda que orienta una miqueta al visitant i el perquè del vidre Vimbodí, i un altre plafó didàctic que jo crec que serà també molt, molt il·lustratiu, que és previ al forn on hi ha tota l'explicació del taller i de totes les cosetes que després en la demostració el mestre vidrier ofereix al visitant. Són detallets, baranes, banderes, són aquests detallets que també marquen la diferència, però com us deia, el poble feia temps que demanava que obríssim i nosaltres també en teníem moltes, moltes ganes.
Joan, ha estat una aposta important i això demostra la importància que li dona també l'Ajuntament en aquest edifici i al vidre al municipi. 90.000 euros sí que bona part finançats per la Diputació de Tarragona, però vaja, una inversió important per Vimbodí.
Sí, molt, vaja, en aquest sentit molt notable i és un esforç que hem hagut de fer perquè, com bé deia, sí que és un 60% bé finançat a nivell extern, però hem tingut de fer en aquest sentit en ajuntant petits recursos des de subvencions per dia des de 7.500 fins a convenis directes més grans, però per poder arribar a aquest grau de finançament per un pressupost com el de Vimbodí és una inversió més que notable. Però en qualsevol cas jo crec que hem posat les bases també perquè si enguany celebrem els 25 anys d'aquí 25 més es pugui dir que el museu en aquest sentit s'ha consolidat fent-lo sostenible i era més que necessari apostar cap a aquesta línia que a més és la que ens singularitza i ens fa en termes de població diferents a diferents iniciatives que hi ha arreu del país.
Ara parlarem d'això dels 25 anys. També sabem que hi ha una segona fase que és el pis de dalt. No sé si això és un objectiu a curt, a llarg termini, és un tema que està ja sobre la taula.
L'objectiu principal era fer front a aquesta planta baixa, però ja estem treballant amb diferents, en aquest sentit, museògrafs. Penseu que la museïtzació del pis de dalt, que és la que acull la col·lecció de peces que s'havien elaborat aquí a Vimbodí entre el 1900 i 1950, en aquest sentit és una exposició i un discurs museogràfic propi dels anys 80, quan es va desplegar la llei de museus. sí que és cert que és complementari el que és l'experiència principal, que és la demostració en viu del, del vidre bufat, però també ens agradaria doncs, aprofitar les noves tecnologies que hi ha per poder doncs, sintetitzar, per exemple, tot el que és un discurs molt històric que ocupa un gran volum, però anar cap a un museu molt més interactiu, molt més sensorial, d'experimentar, i també, doncs, en certa forma, que ens donés l'espai per acollir doncs, exposicions temporals. També jo crec que com a museu tenim el deure d'anar més enllà del que és la nostra col·lecció permanent i també doncs, de generar, doncs, en aquest sentit, des de l'aspecte més museístic, també la divulgació de tots els elements vinculats al vidre.
En tot cas, però, això és una cosa que està a prop, és a dir, us ho plantegeu, no sé si per enguany o començar a treballar a partir d'enguany, a partir de l'any vinent?
Enguany l'objectiu és intentar projectar aquest segon pis, i quan tinguem una miqueta, doncs, les línies del cost que pot tenir aquesta renovació, doncs abordarem en el moment que el pressupost ens ho permeti aquesta segona fase.
Parlaves d'això, que enguany 25 anys del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet, no sé si ja esteu també preparant alguna mena de celebració, alguna mena d'actes commemoratius, perquè home, 25 anys tampoc no es fan cada dia, no?
No es fan cada dia, i de fet jo crec que el millor regal que ens hem fet a nosaltres mateixos és aquesta renovació d'aquesta primera planta, però penseu que ara hi haurà una inauguració oficial que estem mirant que coincideixi amb el Dia Internacional dels Museus, al voltant del 19 o 20 de maig, que prèviament també intentarem acollir doncs, que és la presència d'un dels vidriers mundialment més reconeguts, un nord-americà, perquè vingui aquí també a fer doncs, part del seu treball. I el que intentarem és, des d'aquestes dates de reobertura fins al proper Vitrum, doncs, anar doncs, enfatitzant i reivindicant aquests 25 anys d'història d'aquest equipament tan singular.
Què ha suposat i què suposa per Vimbodí tota aquesta aposta pel Pau Vidre, amb Vitrum, amb remodelar el Museu i Forn del Vidre? Què ha suposat per Vimbodí, Joan?
Jo crec que els termes en general són positius. Ara us ho explicava abans, que aquests mesos que hem estat tancats, doncs molta gent ens ho deia, ho notaven comerços, ho notaven restaurants, però al final ha estat una aposta que en aquest sentit sí que té una base històrica doncs, real, que és aquests 50 anys d'industrialització, més enllà d'aquest primer fort documentat doncs, a la història del país, però que en termes generals jo crec que ha generat unes dinàmiques al voltant del vidre, des de doncs, l'arranjament dels espais de lleure d'annexes al museu, per acollir doncs, les escoles. Ara el parc infantil que farem nou també incorporarà doncs, elements, les atraccions vinculades a historietes o llegendes del vidre. És una idea molt transversal de municipi, ens hem autoproclamat, i ho veieu als cartells de les entrades del municipi, Vila Vidriera de Catalunya, i per tant, doncs en aquest sentit, jo crec que totes les sinergies que s'han desenvolupat al voltant d'això són molt, molt positives. És un plantejament que és costós, perquè doncs, sostenir i mantenir un taller d'aquestes característiques doncs, no és una cosa lleugera també pel pressupost de l'Ajuntament, però el retorn està sent gran i força immediat. És una estratègia, una línia estratègica que s'ha de continuar doncs, els propers anys, sens dubte.
Per cert, tenim dates ja del Vitrum o encara queden mesos? O ja ho teniu programat, això?
Ja, quasi que tancàvem la primera edició, que enguany va coincidir doncs, amb el referèndum i va ser una miqueta anòmala, però ja tenim les dates, si no vaig errat, crec que és el cap de setmana del 6 i 7 d'octubre. Sempre intentem que sigui el primer cap de setmana d'octubre i ja estem doncs, tancant actuacions, demostracions. Crec, si no m'equivoco, que la setmana que ve s'obrirà el període d'inscripció. Ja hem sortit publicats aquestes dates de l'esdeveniment doncs, com a fira monogràfica pel Departament d'Artesania de la Generalitat, i estic segur que serà la cinquena edició també, i que per tant serà una edició també molt, molt potent, i que en termes de consolidació serà la que referenciarà Vitrum doncs de forma molt, 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 molt sòlida.
Doncs Joan, gràcies avui per haver-nos obert les portes del museu, per ensenyar-nos aquesta remodelació. Recordem, ja ho anirem explicant, cap al maig hi haurà aquesta inauguració oficial, però vaja, la gent que vulgui venir ja aquest cap de setmana ho pot fer. Recordem horaris, te'ls saps de memòria?
Sí que me'ls sé de memòria. Penseu, nosaltres els dissabtes doncs, ja fa més d'un any que estem oberts matí i tarda, per tant ells a partir de les 10 del matí fins la 1 i 10 que hi ha l'última demostració poden venir al llarg del dissabte. A la tarda tornem a obrir a les 4, de 4 a 6, i els diumenges doncs, allarguem una miqueta més, també fem de 10 del matí fins les 2 del migdia. Penseu que a més amb el motiu de la reobertura doncs, aquest cap de setmana serà de portes obertes, per tant bon motiu pels que hagueu estat aquí al museu per tornar a vindre a treure el cap i redescobrir una miqueta aquest espai.
Doncs ja ho sabeu, aprofiteu aquest cap de setmana amb aquesta jornada de portes obertes aquí al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet. Joan Güell, alcalde del municipi, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Un plaer, sempre que vulgueu. Benvinguts aquí al municipi i al museu.
Noia de pur l'ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques sobre la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent.
Bé, ja ho sentíeu, al Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet, Josep Ardila, que aquest cap de setmana qui ho vulgui el pot visitar, oi? Com deia en Joan Güell. Bé, ara no tenim el Josep Ardila, ell ja es va avançar i el va visitar ahir dijous amb aquesta entrevista en l'alcalde de Vimbodí i Poblet. Coneixíem aquest projecte de remodelació, el més important en els darrers anys. Ara parlem d'una altra proposta a l'Espluga de Francolí, com és la setena edició del concurs de rapsodes Font Baixa del municipi que impulsa el casal de l'Espluga i que aquest diumenge 8 d'abril es celebrarà a 6:45 de la tarda a la sala Folk i Torres, el casalet de l'Espluga de Francolí, amb actuació, per exemple, de Pau Riba, que estem escoltant en aquesta cançó. Ara ho descobrim, per què? Perquè aquest concurs de rapsodes d'enguany havia d'integrar aquesta actuació musical. Per això, als estudis tenim, d'una banda, el Josep Maillo, que és promotor d'aquest concurs. Josep, molt bon dia.
Bon dia.
I també a la Maria Àngela Anguera, que és una de les membres de l'organització també d'aquest concurs de rapsodes Font Baixa. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Expliquem, va, comencem per la principal novetat, aquesta música de Pau Riba, perquè de fet també marca o ve relacionada amb un dels trets característics d'aquesta proposta, el concurs de rapsodes, que hi ha dues poesies, una d'obligada i una de lliure, i crec que va per aquí, no?, aquesta decisió d'incorporar una actuació musical enguany.
Sí, vam trobar que era molt adient a posar el Pau Riba perquè una cosa va amb l'altra, m'entens? I esperem que tot vagi bé i jo crec que... No, el dir del Pau Riba és el que... Sembla que ho fem com si fos un AM, perquè també col·labora, però el principal del concurs és el concurs, no? I esperem que tot vagi bé. El Pau Riba està molt integrat també de la manera que fa les seves lletres amb aquesta de la Clementina d'Arderiu, i llavors, pues mira, una cosa l'hem lligat amb l'altra.
Clar, Clementina d'Arderiu, si no m'equivoco, era àvia d'en Pau Riba, sí. I per tant, en aquesta ocasió sí. Recitarà alguns dels poemes de la seva àvia.
Aleshores, està feta també amb aquesta intenció. Aleshores, també hi ha com a novetat, bueno, novetat, hem anat fent els concursos i també aquest any hem pensat també que hi ha de posar un poema o un vers d'una dona. Mm-hmm. Perquè mira, sense, no ho fem, allò vol dir només homes, homes.
Clar.
O sigui, hem cregut que també estava bé ja posar una dona amb el concurs.
I és que el concurs de rapsodes hi ha una, podríem dir, una clau bàsica des de la primera edició, que és que els participants han de recitar, expliquem una miqueta el funcionament, dues poesies, una d'obligada i una de lliure, oi?
Sí, 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 primer és l'obligada i després la lliure, que vam haver de posar una mica d'ordre, perquè generalment als rapsodes els hi agrada molt, molt recitar. Llavors, en un principi vam posar la poesia que ells volien, però, esclar, la gent que li agrada recitar agrava unes poesies molt, molt maques i molt llargues, que això ens destrotava una mica l'horari, ja que doncs, hi havia bastants participants. I a partir d'aquí vam fer doncs, un temps moderat, la poesia no pot passar de 5 minuts, la lliure i la primera, doncs, la primera prova, doncs, la obligatòria, doncs, la que marquem nosaltres.
Uh-huh. Clar, si ens hem d'imaginar el funcionament, per alguna persona que no hagi vingut mai ni a participar ni a veure el concurs de rapsodes, si anem al casalet aquest diumenge, què és el que veurem i el que escoltarem?
El que veurem doncs, serà doncs, els primer l'arribada dels rapsodes i en presència doncs, del jurat, que ja i ells comencen a recitar, i amb l'obligatòria. I seguidament, doncs, la lliure, després el jurat es retira i ells, doncs, bueno, segurament llavors actua del Pau Riba, i llavors doncs, sí que hi ha el guanyador sí que llavors doncs, recita una poesia, em sembla, la que sí. A ell li agrada, oi? També amb unes normes de temps.
Sí. O sigui, amb el lapsus que hi ha mentre el jurat fa el veredicte, hi ha l'actuació del Pau Riba. Perquè a vegades si el jurat diuen que es troba molt, o sigui, no sé com dir-ho, es veuen molt cohibits amb el sentit de que veuen que
està reixida la cosa, no? Que cosa està
molt renyida, però bueno, esclar, i això porta una estona. I a vegades potser, mira, mentre això pues, vam pensar de fer el show de l'actuació. Després hi havia una altra cosa.
Sí, jo el que també voldria dir és que hi ha vegades doncs, el jurat ten unes decisions que nosaltres no hi intervenim de cap manera, i el públic hi ha vegades, l'any passat semblava que no estava prou d'acord amb la decisió del jurat, però el jurat és el jurat i ni el públic ni nosaltres, els organitzadors, doncs crec que ens hi hem de posar, cada un té que fer la seva feina i estem segurs que tothom la fa acertadament.
Ja se sap, amb un concurs tothom va, home, allò que diuen que el principal és participar, ho trobo molt bé, però a l'hora de, si algú es pot aportar un premi, doncs sí. Ho llogi, però esclar, la cosa no és, hi ha primer, segon i tercer, i amb això és, sí. I nosaltres som completament, es pot dir que amb tot el veredicte no veiem ni el jurat.
No, nosaltres no hi anem, nosaltres ens quedem al teatre, no, no,
ens quedem, o sigui que... Sí, sí. Si hi ha algun malentès... Pues...
Totalment imparcial, eh?
Sí, no.
Clar, i és que de passada ja ho heu explicat, que aquí hi ha uns premis en el concurs de Rapsodes, i entenc que des de l'organització sí que es vol premiar qui ho faci millor, però no seria l'objectiu principal, no?, de tenir un guanyador, de dir el millor Rapsodes de 2018.
Nosaltres, la nostra interès és la participació. I la majoria de participants també. Venen amb la il·lusió de participar i de donar vida a una secció del casal, que va començar amb molta il·lusió a través de la petició del Josep Maillo. Uh-huh. I llavors, doncs, a partir d'aquí, esclar, en aquell moment tothom li fa il·lusió el premi, però en el fons es nota que els participants els agrada molt, molt participar per damunt del premi. Clar. Generalment.
Josep Maillo, ara t'apuntava en el sentit de plantar aquesta llavor. Com va néixer? D'on sorgeix la iniciativa d'impulsar aquest concurs de Rapsodes?
Mira, jo vinc d'una família, es pot dir, de Rapsodes. O sigui, el pare, la mare, mon germà, tots els agradava molt. Jo de petit ja era allò, es pot dir que feia els deures de l'escola sentat en una butaca, veient com assajaven a vegades amb el teatre, com recitaven els preparatius d'una obra de teatre, i anat pujant a sis. I aleshores en el centre, jo soc fill del barri de Gràcia, de Barcelona, i he pujat amb això. Jo, vols que et digui la veritat, no recitaré un vers, perquè et faria quedar molt malament. Però estaria tota una tarda allò escoltant bé. M'agrada molt, i m'agrada llegir-la, m'agrada la declamació, o sigui, i pujat així, i el ser aquí, o sigui, a Barcelona ja havia vist com els pares i feien concursos de... I a l'arribar aquí a l'Espluga, al veure tantes entitats, i m'hi vaig trobar també, que vaig fer la proposta al casal. I mira, i vam començar ja, com podeu veure, de fet són 8 anys, perquè va haver un intercanvi fa 2 anys que es va fer el cinquantenari, sí. Que no vam fer aquell any concurs.
Val.
O sigui que de fet ja portem.
Vam fer una festa de participació, sí. Vam fer una festa doncs, commemorant els 50 anys del casal, relacionada amb els Rapsodes i la poesia.
Per tant, són 8 anys, no sé en aquest camí si ha evolucionat el mateix concurs en si, si ha anat patint canvis o quina és l'evolució que ha tingut. Potser sobretot de participació, haureu comprovat com cada vegada ve gent diferent o...
La participació puja i baixa. Ah. El que hi ha hagut canvis és potser anar-ho polint, anar-ho arreglant, però doncs, la participació enguany no és dels anys de més participació. I en canvi l'any que vam fer els 50 anys del casal, que no hi va haver concurs, doncs la gent diu, oh, enguany que no hi ha concurs, que no hi ha concurs. Bueno, doncs això puja i baixa. Uns anys hem sigut 17, els altres 12, els altres 10, enguany som 7. Doncs és el que toca. Potser encara, penso, ja no sé si és a temps ara.
Vuit,
però bueno,
vuit,
encara.
Bueno, un mes.
Vuit. Bueno, vuit. Encara potser s'animarà algú més. Sí.
Sí.
Tots els participants són de l'Espluga. Quin és l'origen de la gent que hi participa?
Pues mira, hi ha gent que ha vingut de Girona, de Premià de Mar...
Una vegada va venir uns anys va venir una senyora de Sega de Madrid,
sí.
I cada no ve perquè ja no la podem anar a recollir, perquè no. Ella sola no pot venir, sí. I bueno...
O si no, aquesta senyora, no sé, encara potser vindre.
Sí, però esclar, bueno. Llavors doncs, l'hem de portar a Tarragona, l'hem d'anar a buscar, no tenim mobilitat en aquells moments que tenim, sí. Feina, sí. Però no, en venen de diversos llocs, sí, sí.
Clar, això és un indicatiu també del ressò que ha tingut el concurs amb aquestes set edicions del concurs de Rapsodes de Font Baixa. Aquest diumenge arriba la setena edició, ens apuntaven que n'hi ha hagut una entremig que no s'està comptant, per tant serien 8 anys ja d'alguna proposta relacionada amb el Rapsodes des del casal de l'Espluga de Francolí. Recordem, si més no, els premis, tot i que volíem deixar clar que no és l'objectiu principal, però quins són els premis que s'atorguen a...
Doncs el primer premi doncs, són 300 euros i un diploma, el segon 200 euros i un diploma i el tercer 100 euros i un diploma i un diploma de record per tots els participants. Uh-huh. No sé si em deixo alguna cosa, Josep.
Sí, que també tenim un planter de rapsodes...
Ah, no, això també tenia molt present.
Dir,
sí, sí.
Un planter de rapsodes que participen els alumnes de l'escola Martí Pol,
sí.
Oi? I de la...
I del Col·legi de Matrones del Carme. Aquests, els nens de 5è i 6è, sense concurs, però nosaltres hi tenim molta il·lusió amb aquest planter, perquè doncs, no sabíem, ho vam començar una mica diferent per poder participar els infants en aquest concurs nostre. El primer ho va fer la Montse Bosch un any, una cosa molt, molt simpàtica, però bueno, després ja ho han agafat les escoles, participen 5è i 6è de cada escola, i a nosaltres amb això hi tenim molta il·lusió, perquè pensem que a partir d'aquí aquests nens no tots seran rapsodes, segurament, però sempre hi pot haver algú que el dia de demà doncs, sigui un futur rapsoda, i que les coses, si la, com deia el Josep, quan era jove en família, que va començar a agradar-li la poesia, mm-hmm. Les coses si es comencen de petit, doncs hi ha vegades, doncs tothom sap si és el seu camí o no és el seu camí. De tot, segurament que algú en quedarà.
O potser només com el Josep, que li agrada escoltar-los.
Bé, ja és molt, és una gran virtut.
Doncs molt important aquest relleu també en el concurs de Rapsodes Font Baixa. Alguna cosa a dir per tancar ja l'entrevista que ens deixem de cara als oients que ens escolten, que puguin venir? És
jo, el Josep, ja, no, segurament que tindrà alguna cosa més a dir. Jo només des d'aquí vull agrair al jurat, perquè sempre és un sacrifici que hagin de venir, és una cosa desinteressada, i que al jurat doncs, els hi vull donar les gràcies des d'aquí. És el Pau Civit Poblet, que és poeta, l'Elisenda Rossell Andreu, que és professora de Llengua i Literatura Catalana d'aquí l'Espluga, la Magda Buldó Escoter, que és llicenciada en Filologia Catalana, en Josep Maria Vallès, que tothom coneixem, que és espluguer i historiador, i el Toni Sánchez Carbó, que és poeta, músic i educador. O sigui, aquestes persones doncs, perden una tarda dedicada als rapsodes, al casal, a tota la tarda dedicada per a nosaltres, i nosaltres doncs, és un punt d'agraïment, perquè ja sabem tothom que avui vas copetejat per la feina i pel treball, i una tarda de diumenge és una tarda de família, doncs que ells la dediquen a nosaltres.
Fantàstic. Alguna cosa més?
Bueno, no, que jo no he pogut dir més bé l'Àngela, o sigui, molt agraïts a tota aquesta gent, i també els patrocinadors que han arreglat el programa, sí. Que també, també gràcies
sí, sí,
a ells,
sí.
Que és la Caixa, la Fundació Lluís Carulla, l'Ajuntament d'aquí, l'Ajuntament de l'Espluga, també la Diputació de Tarragona, després el Col·legi Martí Poc i la Verge del Carme, i també el col·labora les especialitats Cobo. O sigui, amb aquest també ens ajuda molt a poder portar el concurs endavant. Que la part aquesta...
La Fundació també l'has dit, no?
La Fundació, sí, Lluís Carulla sí, també. Sí, sí.
Tot repassat. Per tant, agraïments a la gent que ho fa possible, també a vosaltres dos, Josep Maillo i Maria Àngela Anguera. Gràcies per explicar-nos avui la iniciativa i també per fer possible aquest concurs de Rapsodes Font Baixa.
Gràcies per haver-nos convidat.
També.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I hate it when dudes try to chase me, but I love it when you try to save me, 'cause I'm just a lady.
I acabem el programa d'avui al Punt de Mira d'aquest divendres 6 d'abril amb els darrers apunts informatius de propostes d'aquest cap de setmana. La sisena edició de la mitja marató de Blancafort i també la cursa de 5 quilòmetres aquest diumenge 8 d'abril al matí, al voltant de les 9 del matí, pràcticament fins a les 2 del migdia en aquest municipi de la Conca de Barberà. També concert de l'orquestra TLP, en aquest cas més lluny, a la Vall de Boí, a Durro, en el marc del desè aniversari de l'orquestra. Seguim, per exemple, el programa Unmón.cat, que aterra aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí. Diumenge a la tarda de 4 a 6 podran veure un programa de televisió en directe amb contingut 100% espluguins des de l'Espluga amb aquest Unmón.cat i doncs que podran seguir pel canal de televisió TAC12 presentat per Laura Alcalde i també Javier Lozano i un servidor, Gerard Bosch. Més propostes ja de cara a la setmana vinent. Comencen les propostes del cicle Biblioteques MDO, aquesta iniciativa que vincula els vins del territori amb les biblioteques de la Conca de Barberà, Montblanc, l'Espluga de Francolí i Sarral tenen un bon grapat de propostes. I amb això acabem aquest Punt de Mira del divendres 6 d'abril. Gràcies un dia més per la vostra confiança i tots els que han fet possible aquest programa. Ens retrobem la setmana vinent a la mateixa hora i a Ràdio Montblanc i a l'Espluga FM Ràdio. So tell me why my guys look like you, and tell me why it's wrong. So away from you, I pray I will keep on waiting for your love.